Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bon dia, doncs seguim des de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, oferint-los aquest programa especial, que és un monogràfic sobre el tancament de la línia de producció del Cror a Flix. Ens trobem a Cadon Ventura, al municipi, i després d'una primera part, on els hem ofert tres entrevistes amb Marc Mur, amb Germán Erste i també amb Teresa Conesa, ara encetem la segona part d'aquest programa, on els oferirem dos taules de debat.
Anem amb aquesta primera taula, on ens acompanyaran de seguida els treballadors de la fàbrica. Són el Jaume Massip, ex-treballador i també president de l'Associació Cultural La Cana, el Jaume Prunera, ex-president del Comitè d'Empresa de Recrosa Flix, i també el Josep Maria Reig, ex-treballador, i també va ser encarregat de la fàbrica Flix. De seguida els saludem. Abans, anem a contextualitzar també una mica aquest moment.
Les últimes dècades a Recrosa Flix han estat marcades per la desinversió i l'aposta per altres factories del grup lluny de la Ribera d'Ebre. El traspàs de la tecnologia a mercuri cap a la membrana no s'ha materialitzat a Flix, però sí a Vilaseca o a Savinyànigo, plantes que ara s'amplien mentre Flix tanca. Durant dècades, però, l'activitat de la planta química també ha anat acompanyada d'abocaments de compostos que han generat afectacions en diversos punts del municipi que ara investiguen l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament.
Doncs estem molt agraïts als tres de que ens hagueu volgut acompanyar en aquesta programació especial. Molt bon dia, Jaume Massip.
Hola, bon dia.
També molt bon dia, Jaume Prunera.
Hola, bon dia.
I també encantats de que ens acompanyi el Josep Maria Recha.
Bon dia.
I anem a començar aquesta taula rodona, anem a conversar una mica amb ells. I abans de començar, no ho sé, què us ha semblat una mica les paraules de la senyora Teresa Conesa, que esteu escoltant ben atents?
Mira, començaré jo, bé que no comencen. Sentint la Teresa Conesa, me fa l'efecte que això ha sigut una bassa d'oli, ha sigut una perfecció, han sigut perfectes, han arreglat-ho tot, no han tingut cap problema, han sigut dialogants. Jo em penso que des de la banda contrària és tot el contrari. Jo no els he vist mai la massa voluntat de continuar en la feina Flix. Des de fa molts anys, la fàbrica ha anat perdent gent. Vull dir, tots sabíem que era un malalt terminal i l'únic que fèiem era posar una tireta o una aspirina. Ara parla la senyora Conesa, ens parla de que, claro, els productes finals que tenim no tenen valor afegit. Claro, és que al final no pots fer això. Això fa anys que s'hagués hagut d'anar fent. I haguéssim pogut apostar per fer l'electrolisi de membrana. Però, claro, si al final resulta que has de fer membrana per fer àcid o per fer cloro, doncs és poc, és veritat, té tota la raó. Però havien d'apostar fa uns anys enrere, que fa molts anys que se sap que tancaven. En canvi, ells se'ls va preguntar mil vegades i sempre diem, ja en parlarem. Què esperaven? El punt final. I com ha dit Germán, resulta que arriba el punt final i diu, claro, nosaltres ja som sabedors de que això s'acaba. Claro, al final ho tens al seu favor i ens trobem que contra la paret ja no podem fer res. Però, de totes maneres, confiança en l'empresa jo trobo que cap.
Josep Maria.
A veure, la meva impressió, tal com ha dit el Jaume, la fàbrica, que tots sabem que es va crear el 2000, el 1960 va arribar al seu èxit. El cel de treballadors va arribar, si no recordo malament, 1508. Des de llavors, no ara, des de llavors, any rere any hem anat perdent 30 treballadors. Una mitjana de 30 treballadors. Què vol dir això? El problema fa molts anys que el tenim i segueixo donant la raó a Jaume, el problema no està en la situació actual de si la fàbrica és rentable o no, el problema ha estat de manca d'inversió, manca de voluntat de continuar. Probablement els darrers anys, perquè jo vaig començar a treballar a la fàbrica, que era el 91, estàvem en plena inversió del cloroformo. Es va fer una planta de cloroform, va ser una gran inversió al seu moment. Crec que el 97 es va fer l'electrolisis, l'electrolisis B es va posar en marxa i recordo que un temps després de posar l'electrolisis B, que ja es veien més o menys els problemes, estan parlant aquí un tècnic que avui en dia té un càrrec important dintre de l'empresa, em va dir, diu, José María, diu, ten en cuenta que tuvimos que discutir mucho para que se hiciera la sala B en Flix, perquè si no, no quedava nada. Llavors, què volia dir? Que d'una manera o altra, el sentit de l'empresa no era apostar per Flix. No sé quina pot ser la raó, perquè aquí ho tenim tot. O almenys considerem que ho teníem tot quan la fàbrica es va instal·lar aquí. Teníem aigua, teníem combustible i teníem de tot. Més endavant es queixaven que hi havia problemes de comunicacions. Tenim bones carreteres, ara també, no? El ferrocarril, seguim tenint el de sempre, que no ha sigut mai bo, i ara encara és pitjor, però tenim més o menys bones carreteres. Llavors, les comunicacions, avui en dia no hi ha cap tipus de problema. El problema principal, el veig, que no hi ha hagut voluntat de tirar endavant. Aquesta és la meva impressió. Per tant, dono la raó a Jaume, que el que ha faltat és aquesta voluntat de continuisme, Lluís.
I el Jaume Massip, com ho ha vist aquesta conversa amb la Teresa Conesa?
Jo estic bastant d'acord amb el que diu el Jaume Josep Maria, però jo em sembla que canviaria la paraula voluntat per incapacitat. I per mi, l'empresa Cross, quan ja se va convertir en major accionista de la fàbrica de Flix, després de que era Societat Electroquímica de Flix, és una empresa que mai de la vida ha invertit, ha mirat per a fer inversions, ni per a fer productes nous, ni per a fer productes de valor afegit. Ha continuat fent la seva política aquí de terra cremada, i a partir d'aquí, cada vegada que hi ha hagut una crisi, han perdut un llençol. Cada vegada que hi ha hagut una crisi, han perdut treballadors i actius. Van aportar pels dissolvents clorats, quan sabien que els dissolvents clorats al cap de molts anys havien de ser prohibits. Però van aprofitar els últims mercats i van aprofitar la planta de percloració, de pertetra, van fer un munt de diners allí, no van fer un munt, però sabien que allò tenia un final. Quan ja sabien que els dissolvents clorats havien de tenir un final, van comprar la planta de cloroformo, de segona mà al Japó. Però ja sabien que aquella planta tindria una determinada duració. Quan una empresa que el que fa és apostar per productes que sap que ha de tindre un final, això com se diu? Seria voluntat de falta de voluntat d'invertir a Flix? No, seria terra cremada. Seria aquí quan s'acabó això, s'haurà acabat i ja està. Per mi la política que ha fet Cross durant tots aquests anys ha sigut aquesta. Podríem parlar de moltes altres qüestions, no? Però bueno, el tema ha sigut aquest. Estava parlant Josep Maria de que vam arribar a tindre 1.600 treballadors. Jo quan vaig entrar l'any 86 érem 750. 750, però havien perdut molta gent que s'havia externalitzat. Vull dir que, en realitat, molts treballadors, encara potser eren la gent que treballava directa o indirectament, potser eren de la mateixa. Però a partir de l'any 92, que vam tindre una reducció de 450 jubilats, que després l'edat mitjana dels treballadors era molt alta, vam passar de 750 a 350 treballadors en aquella crisi del 92. I a partir d'allí van començar a tancar plantes i a reduir. Tancar plantes i a reduir fins avui. Vull dir que el tema, m'ha agradat molt el que ha dit Germán, de que havien proposat a l'empresa fer coses de valor afegit. Me n'ha recordat de l'alergia. L'hipoclorit sòdic que deia la Teresa Conesa, sí. Han sigut els majors productors de tot l'estat espanyol, la fàbrica de Flix, durant un munt d'anys. Però era l'alergia a l'engròs. Venia una cuba de Gandesa i ficava aigua, i quan arribava a Gandesa l'embotellava i la venia. Era així de senzill fer l'alergia en valor afegit. I que diu l'alergia, diu matèria primera per a fer sabons com la sosa o matèria primera per a fer altres productes en valor afegit. Mai han volgut fer res tot això. Per tant, per mi l'error és este de Cross. La incapacitat de ser una empresa en visió de futur, una empresa química en visió de futur.
Voluntat o incapacitat, però sí que s'ha invertit a altres llocs. Llavors, per què creu que a altres llocs sí, a Flix no?
Cross, quan... Aquestes fàbriques són produït de la fusió que va tindre en Explosivo Rio Tinto, realment. Cross, quan se va fusionar Explosivo Rio Tinto, va tindre un munt d'actius, que després també seran venena. Però realment, una de les estratègies era aquesta. Allí ja començava a haver productes en valor afegit i la tecnologia de membrana ja fa molts anys que va. I no és una cosa de fa quatre dies de dia, no, és que no ho sabíem. No, aquí ja sabíem perfectament que si haguéssim volgut fer tecnologia de membrana aquí ho haguéssim pogut fer. Per tant, per mi una mica és això.
Mira, tenen en compte que quan se van ajuntar en Rio Tinto tenien estat una refineria. Se ho van polir tot. Se'n va anar tota la ruïna. I tenen en compte que l'explosiu Rio Tinto era de l'estat, de l'Ederini, era la química i era l'empresa més gran que hi havia en tota Espanya en química. S'ho van polir, se van ajuntant aragoneses, quasi també se ho carreguen. Jo estic convençut que si agafem la Repsol també la deixem a l'arrastre, eh? Vull dir, no, aquí no ens ha pogut, o sigui, aquí no sabem fer res, aquí i en aquesta fàbrica s'ha treballat, i com se treballa a Sabinyani, o que ho sé, és en un alambre i una goma i que no, i parar, però és igual, que surt el producte i el producte està tirat de preu, però és igual, com que en venen molts, doncs fem quartos. Però quan baixa una mica el preu del producte, com que també en fem molt, també perdem molt.
És la ruïna.
Esta fàbrica, jo estic convençut que ha servit de trampolí per uns quants, per anar-se'n a Barcelona i estar allí a la seu general i allà estan molt bé. Però d'alguns que estan aquí no hi han patit gens. És més, això segur, el seu trampolí, d'anar agafant interès, d'anar agafant coses, d'anar agafant estudis i pràctica per a pujar ells. Però el pobre no els hi ha interessat mai. I en això n'estic convençut.
Josep Maria...
A veure, jo penso que el problema principal que hem tingut ara Fixeu-vos que he dit en un principi de que des de l'any 1960 fins ara hi ha hagut una cadència de menys 30 treballadors cada any, més o menys. El problema és que ara tanca la fàbrica, però tan sols érem 110. No és que fóssim molta gent. I una altra cosa, si no ho he entès malament, quan parlava la Conesa, diu que la inversió que s'ha fet entre Vilaseca i Sabinyà és de 44 milions d'euros.
Sí.
Això és menys del que va costar l'electrolisi l'any 1997. Vull dir, estem parlant d'una petita inversió que va generar 40 o 50 llocs de treball. El nostre problema, efectivament, sobretot de la gent que ara té que marxar, és molt greu, és gravíssim, no solament per ells, sinó pel Flix, però vull dir que tenim que fer incidència en això. L'empresa no ha tingut voluntat d'invertir a Flix, tampoc fora d'aquí, perquè estem parlant de misèries, i tal com ha dit aquella dona, estem parlant de misèries des del punt de vista d'inversió. I tal com ha dit en aquella dona, l'únic que s'ha limitat no és a fer una inversió, sinó una ampliació en un lloc i una ampliació en un altre. Vull dir, i això, doncs, gràcies a això, potser aconseguirem quan són les persones que marxen. Crec que són unes 40 persones que encara les podran col·locar, que més o menys podran fer. Però el problema és que la gran pregunta seria per què Flix fa tants anys, per què la Aircross fa tants anys que ha deixat de pensar en Flix en quant a inversió, on ha estat el problema, no? I bueno, les empreses poden fer el que vulguin i poden invertir on vulguin, però aquí és on ha estat el nostre greu problema. Aquesta és la meva opinió.
Jaume, volies afegir alguna cosa?
Sí, no, volia dir que, per exemple, quan van fer l'electrolisi 4,
sí,
ja es parlava de que es tancaven les de mercuri. En canvi, ells van apostar per una empresa que la van anar a comprar a Itàlia, de segona mà sapiguen la durada que havia de tindre. O sigui, això és un absurd, i es van gastar un munt de diners.
Encara els flotadors de cobre estaven llogats.
Claro, exactament. No, és que si necessària aquesta gent d'administració, ens pensem que no en tenim idea. Nosaltres ja els diem que aquesta gent anava, tenim una patera, però tenim el comandament d'un transatlàntic. I això és el que sembla. Perquè ara resulta que l'empresa més gran, allà on treballa més gent, és a Barcelona. Home, algú de produir també, eh? Jo no diré que a Barcelona no treballo, però si no hi ha producció ja podem tindre allí jefes i més jefes. Això sembla el típic xiste de que només treballi un. Doncs per aquí anem.
De la manera que parleu, sembla que no us sorprengui haver arribat en aquest punt, no?
És que portem molts anys així, és el que et deia abans. Jo, a l'any 86, quan vaig entrar jo, i després de la crisi del 92, ha sigut una costa avall constant. I, no, bueno, parlàvem de la incapacitat, però parlàvem dels motius, eh? Jo penso que la incapacitat del Cross per a ser una indústria química o una indústria puntera en el seu treball és un dels motius, però l'altre també no ens hem d'oblidar del passió mediambiental. La passió mediambiental de Flix, ells ja eren conscients feia molts anys i sabien que això seria un problema a la curta o a la llarga. I això també penso que ha influït moltíssim en el tema de que ells decidissin un dia de dir, bueno, pues aquí Flix me n'anem. I m'anem a anar, eh?
Sí, Jaume, però això sembla l'excusa de que ara entre el mercuri i la contaminació sembla que ens tanquen uns altres.
No ho dic en aquest sentit. No, ho dic. Ells són els que sabien ells, això i,
sí.
I són els que van dir, m'anirem d'aquí, claro, perquè si no aquí acabarem bruts. Sí,
però teòricament ells, per culpa d'aquestes dues coses que ja sabien, sembla que tanquen els altres. Nosaltres ja voldríem estar aquí, però si ens fan això, doncs sembla que haguéssim de marxar. Per aquest concepte t'ho dic jo.
No, ho dic en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que ells eren perfectament coneixedors d'això.
Si miressis els productes que es feien antigament, pues jo ara no sabré el dir número, però al començament en mitjans de fàbrica potser es feien 50 o 60 productes. Ara en fem 4. És el que estic dient.
Sempre hem dit, els alemanys, quan estaven els alemanys, tenien la planta pilot, tenien centre d'investigació, tenien IMASD, tenien proves de productes nous. Quan va entrar Cross va acabar tot això. No n'hi va haver mai més cap investigació d'aquest tipus. Però no només a Keflix, ni a Keflix ni en cap de les seues plantes. És que no eren una empresa química que volgués dedicar-se a fer química i a fer productes nous. Venien a explotar el tema este i quan s'acaba l'explotació d'este tema pues s'han anat, se'n van i ja està.
Parlarem del passiu mediambiental. Valtres, al llarg de la vostra trajectòria, vau percebre algun tipus d'abocament o algun tipus de mala praxis que acabés generant, no, la situació que hi ha al pantà amb els llots o als diferents punts, a Ubal, Magatzem al Suta, a l'antic Pertetra... us va sorprendre totes les notícies que van sortir sobre la situació mediambiental a la zona?
Pensa que les normatives mediambientals que van començar a obligar l'empresa a complir una certa normativa eren de finals de l'any 80 als 90. Abans no hi havia res. Per tant, ells podien fer el que ens donés la gana perquè no hi havia cap normativa. per cometes, perquè no hi havia cap normativa que els obligués. Però realment la planta de Pertetra era una planta contaminadora, com ho sabíem tothom que era una planta contaminadora. Allí hi havia moltíssims problemes mediambientals, perquè era una planta que l'havien ampliat, l'havien comprat nova i després l'havien ampliat ells en tecnologia d'aquí, i totes les proves que van sortir d'allí van ser bastant desastroses. Hi havia moltes, hi havia fuites de clor i fuites de dissolvents i moltíssimes, i a més hi havia una planta incineradora. La planta incineradora, hasta que no hi va haver la planta incineradora, els residus que es produïen, no, on anaven? Pues anaven al fosso d'allà dalt, que ara estan descontaminant. Això era conscient tothom, d'això que anaven els residus allà dalt. Que potser moltíssima gent no era conscient de que aquests residus podien ser tan contaminants, quan després en un moment donat, quan saps el que és allò, no? Però sí que és veritat que el tema era este. I després la consciència també de la pròpia gent per exigir o per en un moment donat protestar era molt baixa també. La gent tampoc no era conscient d'aquest tipus de coses. Sí. Jo me'n recordo que una vegada va vindre una lanxa de Greenpeace per tant, a intentar treure mostres dels abocadors que hi havia, i un treballador de la fàbrica els va ruixar una manguera. Ho dic en el sentit, no, sembla que es faig gràcia, no? Sí, sí. És un desastre, perquè la consciència d'aquest treballador, del que venien a fer aquella gent, era tot el contrari del que realment havia hagut de ser. No? I bueno, per això és un procés que no és d'un dia per l'altre, això és una cosa lenta, i al final pues, la gent quan se'n dona compte és quan diu, hosti, pues sí. I quan te diuen que, havia, que surt la notícia de que hi havia tots els fangs a l'embassament, bueno, pues claro que això és l'embassament, on havien d'estar. Menys mal que estarà l'embassament si no estarien tots al delta, si no hagués sigut pel sud que hi havia aquí, no? Al final.
Home, analitzar la contaminació en aquestes fetges, en els anys que té l'empresa, home, la mateixa clar. Persona no es pot comparar. Vull dir, tu no pots dir ara, ni em pots fer pagar les multes que hi havia. Què feia l'empresa? Si pagava la mica, el mínim que tenia, pagava la multa i havia complert. Però vull dir, no era conscient ningú, ni les administracions, ni ningú. Analitzar-ho des d'ara, fèiem aberracions, se'n feia, sí. Que jo, alguns ja no les veig, perquè entra més tard, però després ho sents parlar i dius, això ho fèiem. Però, clar, això no ho pots analitzar en tants anys. Mm. Has d'estar un moment, i d'aquí 20 anys potser ens diran que les fèiem ara, també. Vull dir, això és un tema que han d'anar sortint a poc a poc o s'han d'anar entenent.
Mm. A veure, en quant a la contaminació, és molt fàcil saber si pot haver més llocs o no. La fàbrica està al 80, està 1980 i pic, no va començar a haver normativa. La fàbrica està generant, treballant les 24 hores del dia generant productes des de l'any 2000, s'ha tirat 80 anys des de l'any 1900, vull dir. Mm-hmm. 80 anys on ha anat a parar molta cosa al riu i d'altres altres llocs. Uns seran contaminants molt tòxics, els altres menys, però vull dir, i a part això era algo, no ho dic per defensar en absolut, vull dir, totes les empreses, tota la indústria química, sobretot Alemanya, que sempre ha sigut capdavantera, instal·lava les indústries químiques a les vores dels rius. Per què? La resposta està claríssima. I aquí, clar, la normativa va anar entrant molt a poc, perquè jo tan sols he treballat 16 anys a la fàbrica, però les normatives que hi havia mediambientals i quan jo vaig entrar, quan jo vaig plegar, és que no s'assemblaven en res, s'havien multiplicat per 20. Fins i tot vaig arribar a sentir que pràcticament no es costava més. Un dels costos principals que hi havia era el de la descontaminació. Sí, sí. O sigui, la planta de desmercurització tenia un cost brutal i això no va ser res, perquè es va fer una planta de desmercurització per a fer la desmercurització més elemental, però més endavant es va tindre que fer unes grans ampliacions per a procurar que arribés pràcticament inert els residus al riu. Vull dir, es va fer un gran esforç, consta. I llavors, de què es pot acusar? Pues, bueno, els temps van canviant, tal com ha dit Jaume, la millor possiblement d'aquí 20 anys diran, home, és que tal com estàveu fent el 2017, la normativa era molt tèbia, no? I ara ha anat canviant, sí, sí. Això i en quant clar. A l'altre que dius d'això de que una manguera es va ruixar, si d'alguna cosa hem tingut, que això també no solament és d'aquí de Flix, sinó que quan se va instal·lar aquesta indústria aquí l'any 1900, hi havia moltíssima indústria tèxtil que s'instal·lava arreu de Catalunya. Hi havia un paternalisme tremendo. Paternalisme que quan van haver els primers problemes de mediambientals aquí a la fàbrica, que lamentablement vam sortir moltes vegades als mitjans de comunicació pels problemes mediambientals, la gent del poble defensava. De fet, sabem tot el que passava a la fàbrica, vull dir, anàvem en compte, tal com ha dit Jaume, del que tenia aquí a fer un control, quan era un control que era bo per tots nosaltres. Però compte, era bo per tots nosaltres, però tal vegada no pel seu lloc de treball.
Per això també fa mal, no?, el que està fent sí. l'empresa, perquè Flix sempre l'ha defensat, no?
Home, sí, però abans tu podies defensar certa cosa a quan tenies en una mà 400 puestos de treball o 300 puestos de treball. Ara que no en queda res, doncs com aquell, fem-vos mal tots ja. Perquè, clar, tenies algo, o sigui, tu no podies dinamitar el munt de puestos de treball que hi havia. Per tant, t'havies d'aguantar, havies d'anar jugant com podies, movent les fitxes d'alguna manera per intentar fer un equilibri. Però quan se ho carreguen tot, doncs què fa la gent? Com que ja tu també te'n vas, tu no em mires per a res, doncs ara ho has fet aquí, ho has fet allà, ho trau tot. Que és normal, vull dir, és l'última defensa que els queda.
Jo vaig estar 20 anys al Partit. I de quan vaig entrar, quan vaig sortir, era la nit i el dia. Quan vaig sortir complien escrupulosament la normativa mediambiental d'abocaments. Això ja t'ho puc assegurar jo. Exacte, sí, efectivament. Al començament no, perquè no n'hi havia cap, però tal com van anar venint les normatives, se van anar adaptant i van, efectivament, van fer una inversió molt gran perquè es complís. I després vaig estar 7 anys a l'electrolisis, i a l'electrolisis hi havia l'alarma aquella de l'abocador, del col·lector, quan hi havia un puntet que estava mil vegades per davall del permès i s'aturava tot. Mm-hmm. Això també s'ha de reconèixer.
Sí, abans era impensable que un treballador parés una fabricació per coses d'aquestes.
Sí, sí.
Però va arribar el moment que la gent entenia, ja estic fora de norma i ja està. També.
Que és com ha de ser.
Però clar, això ho ha ensenyat a l'empresa i als treballadors.
Mm-hmm. Tema colònia industrial. Jaume, tu a més vius des de fa molts anys a la zona del barri. Escoltàvem, no, el que deia l'alcalde primer, després la secretària general d'Ercros. Quina és la situació que tenen les famílies que esteu afincades, doncs, en aquestes fàbriques, propietats de la fàbrica?
El mateix que ha dit la Teresa Conesa, però al revés. Sí. Ella ha dit que no vols cal patir de res i nosaltres pues, estem allí a veure què passa, perquè clar, pensa que jo soc afectat per l'era del 2013, aquells que diuen que el 2013, que ens fixéssim en la gent que va passar el 2013, bueno, el 2013 va passar que la gent que vivíem en una casa de la colònia i continuem vivint, i tot i no pertany a l'empresa. D'altres i molta gent, i també hi ha tècnics que viuen a Barcelona i també tenen casa aquí, sí. I venen aquí els caps de setmana. Vull dir, això és el que suposo que li vulgui dir, és d'això continuarà igual així, vull dir, com el limbo, vull dir, altres esteu aquí i aneu vivint, no pagues llum, no pagues aigua, no pagues res de res, és una casa de la colònia i no ets de l'empresa. Vale. Per què ho fan això també? Perquè mentrestant nosaltres hi vivim, la mantenim. Això també és un interès que tenen. En un moment donat, si en un futur la volen vendre, el que sigui, no és el mateix vendre una casa deshabitada des de fa 10 anys que vendre una casa que ha estat habitada fins al mateix dia. Com acabarà això, tot això no ho sé. Jo suposo que al final això s'acabarà venent en un preu, que sé, acordat, no? Perquè això, no crec que ells vulguin gestionar una urbanització, perquè això al cap i al fi és una urbanització. Passa que és una urbanització, una parcel·la única. Urbanísticament
sí,
és una
privada,
parcel·la
exacte, privada.
És una parcel·la única privada.
Llavors, recorden quan a la colònia, que l'any 91 va ser quan la suspensió d'Ercros, recordeu?
Sí, i tant.
No de la fàbrica d'aquí, sinó suspensió d'Ercros, que durant uns anys o durant uns mesos, no sé quant temps va durar, ni siquiera tenien diner metàl·lic perquè no tenien crèdit. I anaven pagant amb les pròpies lletres, que en aquells temps s'utilitzava molt el tema de lletra de canvi. I que va sortir la proposta, o sigui, la fàbrica, al veure que estava desesperada, que no tenia res, va començar a despendre's de l'astre per tot arreu. No? O sigui, per l'astre s'entén la colònia, perquè per ella considerava que era una despesa molt important. I prova d'això és que la tenia molt abandonada i encara ja està. I el que es va fer, i això puc donar fe del tema, perquè jo estava a l'Ajuntament i a la vegada estava a obra civil a la fàbrica, i vam reparcel·lar totes i cada una de les vivendes per a poder-les vendre. Mm-hmm. O sigui que això ja ve la idea de poder-les cedir a tots i cada un, i a més van un preu allò pràcticament rebentat, a tots i cada un dels inquilins, que eren tots treballadors de la fàbrica, i no va poder ser senzillament perquè ho tenien tot embargat. Però l'any 91 es va estar a punt, entre el 91 i 92, a punt de cedir. Vull pensar que al final farà cap així. Vull dir, sí, perquè sí. Reparcel·lat ja ho tenen. I dic reparcel·lat perquè no pots vendre alguna cosa si no tens reparcel·lat.
No està acabat. El tema de la reparcel·lació està en procés.
Un dels problemes greus que hi haurà allí, perquè resulta que encara que ho puguis vendre, totes les clavegueres, l'aigua, va d'una casa per l'altra, això és un follon, això l'Ajuntament és incapaç de que t'ho pugui agafar. L'únic que hauries de fer és treure tots els serveis fora perquè t'ho puguis agafar i en condicions. Claro, si es compra tal com està, el problema és dels que hi viviu.
Però això quan se fa la reparcel·lació, se reparcel·len les vivendes. Després els serveis, els carrers i tal, se fa una valoració i aquesta valoració és la que l'empresa ha de ficar damunt la taula perquè l'Ajuntament accepti els serveis. Si no, ha de continuar donant els serveis.
Hem de seguir avançant, que ens estem quedant sense temps. Està sent molt interessant, però abans d'acabar, molt ràpidament, m'agradaria que els tres ens expliquéssiu com us imagineu el futur de Flix en Cercros. Comencem per Jaume Prunera.
Home, jo quasi et diria que això no és futur. És el que ha dit l'alcalde. Quan va vindre l'Arclos aquí a Flix, no l'Arclos, l'electroquímica, què va fer? Va canviar la vida del poble. Els que eren pagesos van anar a la indústria. Tot. Ara resulta que se'n van. Però el que era pagès no és pagès. El que és industrial, el que té botigues i tal, també tenia el petit jornal. Ara són petites coses, no són comercials. No ho és com a Mora, que no tenien això. Què passa ara? Ara mos marxa tot de cop. I aquí t'ho has de crear tot. Tot. Vull dir que hi ha feina per a dies. I costa crear això, perquè ara pagesos aquí no en queda. I no queda ni el comerç. És petit comerç. Tot això és un plantejament que ha de costar. Aquí el que ens convindria és que petites empreses per anar tirant. Però clar, aquí ens ho han carregat tot. I jo li dono molta culpa, torno a dir a Barcros. Aquí teníem a Quemira, que per, jo estic convençut que Barcros va ofegar, com teníem en Quide, que al final van arribar a fer els mateixos productes i en lloc de quedar-se la mateixa, que es feia en competència, en lloc de quedar sobre l'empresa, va resulta que si li ven a l'altre estan dins de casa teva. Això no s'entén. Això no s'entén. Aquí podien tindre el que estan fent a Sabinyànigo. I a més eren competència i diuen, pues, per tant el futur de Flix negre, de moment jo el veig negre.
I Jaume Massip, com el veu?
Estic una mica d'acord amb Jaume, eh? Vull dir, el final del cross no és un futur, és una cosa real. Sí que és veritat que queda el fosfat i són 40 llocs de treball i els serveis i tot això, no? Però en quant al tema industrial jo estic esperançat perquè ja fa molt temps que s'hi treballa. Jo vaig entrar a l'Ajuntament el 2003 i me'n recordo que ja estaven buscant empreses, inclús hi va haver una en aquella època que va estar a punt d'instal·lar-s'hi, Sintèsia, fins i tot va llogar tres treballadors, després va sortir el tema del fang de l'embassament i va desaparèixer, però fins i tot hi havien preparat el polígon químic a la zona de damunt de l'electrolisis, havien llogat tres treballadors i havien anunciat a la premsa la inversió. I en aquella època ja feia temps que s'hi treballava, fixa't tu quan temps estem parlant. D'allí, mentre jo he estat a l'Ajuntament, sé que hi ha hagut contactes i després també me consta que l'Ajuntament actual ha tingut molts contactes i que treballa moltíssim en aquest aspecte. Jo estic esperançat en que algun dia pugui vindre aquí empreses a invertir, per el que comentava abans Marc, l'alcalde, no? El tema de l'electricitat, Arcos ha sigut un gran consumidor d'electricitat i ara hi ha un parc elèctric allí que es quedarà tal qual, no? Moltes empreses necessiten un consum d'electricitat molt gran i aquí poden tindre, igual que la concessió d'aigua que hi ha aquí. Sí que parlàvem que a Tarragona hi ha el trasbassament, però allò és un tubet comparat amb la concessió d'aigua que hi ha aquí, que és brutal, i la capacitat de captació d'aigua del riu és brutal. I avui en dia el tema de les distàncies i el tren, això és un avantatge molt important. Ens faltaria el gas. El gas, jo també sé que se van fer, els projectes estan fets del gas i estan fets des de quan va sortir el tema de tèrmica a Riba-roja. Se van fer tres projectes diferents. Primer un tubet petit, cada vegada era més gran el projecte. Fins i tot hi ha la zona on hi hauria la subestació d'aquí de Flix del gas. Però això és una inversió que aquí és difícil perquè hi ha moltíssima gent d'aquí que és consumidora d'electricitat perquè no la pague. Tota la gent de FECSA, claro, si tu tens l'electricitat gratis no tens a ficar gas. Llavors havia de ser una cosa incentivada. Però bueno, és un tema que ens falta. I avui en dia, també no sé qui ho ha dit, el tema del transport i aquest tipus de coses és una mica relatiu. Per tant, tenim avantatges. Falta que tot el passiu mediambiental desaparegui de l'embassament i després jo penso que tindrem alguna oportunitat en la banda indústria. No seran empreses de 1.000 treballadors, això també estic convençut, i per tant, tant com ha dit l'alcalde també, hem d'apostar per altres vessants. Jo penso que el tema de l'agricultura té futur i el tema del turisme té futur, sumant, No per a viure d'ells, però sumant. Pensem que... Jo quan em parlen de l'agricultura sempre dic el mateix, pues, de què viuen a Benissanet i a Miravet? No?
I tant.
Pues aquí, però ja fa anys. Claro.
T'has de crear.
Tens regadiu, sí. Tens terreno, perquè no pots viure de l'Obergi. Pues clar que pots viure de l'Obergi. A les planes, que és una partida de terra que està més allà de Castellons, és tot fruitals, però ho cultiven tot gent de la Torre. No, que viuen de la fruita també. Per tant, jo penso que l'agricultura és un tema que s'hi ha de treballar molt més. I ara en el tema este de la cooperativa, la denominació d'origen terralta de l'oli, aquest tipus de coses, és un tema que aquí s'hi pot treballar. En quant al turisme, penso que tenim una desavantatge molt gran, i això allí tinc l'amic Joan Launes, que ja sap què és el que vaig a dir, que tenim la mala sort de que tots els pobles anem a la nostra i no som capaços de sumar un projecte de turisme de la Ribera d'Ebre, de veritat, no? De fer paquets grans i de no només ensenyar les coses que tenim a cada capelleta que té el nostre poble. Si fos així, si algun dia aconseguíssim això, que mos creguéssim realment la comarca, el tema del turisme també tindria bastant futur. I això, en sumant al tema de la indústria, pues, podria ser que el futur pues, sigués esperançador. Jo sóc optimista sempre i, per tant, penso que al final ens sortirem.
Josep Maria, per a tancar ja.
A veure, en quant a optimisme, sí, per la banda de tot, no? Però no és tan fàcil. Vull dir, el parlar de que vinguin indústries o empreses cap aquí... És molt complicat, això és complicat. Jo també ho he viscut, estant a l'Ajuntament, i un a punt de vindre, un altre punt de vindre, i un altre punt de vindre, però al final no acaba venint mai ningú. Mai. Llavors, si ens hi fixem, hem anat dient que hem anat perdent llocs de treball a la fàbrica, però la gent segueix vivint. Què vol dir? Que quan jo era petit, recordo que la gent gran, que tenia fills, lo senties parlar en un parell de persones grans i dient... Ja m'ha entrat l'últim noi a la fàbrica, ja tinc els nois arreglats i ja em puc morir. Perquè en aquests temps, entrar en una empresa, o en la fàbrica, com diem, no diem a una empresa ni a una fàbrica, la fàbrica.
La fàbrica.
La fàbrica era un nom, pràcticament s'havia convertit en un nom propi. No? Llavors, era la solució. Llavors, fixa't bé que si ja últimament tan sols érem 110 persones, vol dir que la gent ens ha anat espavilant. Què vull dir amb això? Que el futur nostre passa per la indústria de serveis, que per cert és la principal indústria que tenim a Catalunya avui, que no tenim grans empreses. La indústria de serveis, què vol dir? Pues que tothom ens tenim que anar espavilant, a poc a poc. I ho estem fent, perquè hi ha una quantitat d'indústria de serveis, ara avui aquí a Flix, que abans no hi era. Hi havia dos o tres empreses de fora, que eren precisament de fora, llogaven gent d'aquí o de fora i tiraven endavant. Vull pensar que això, junt amb el que diu Jaume, en tema del turisme, si es fa de forma comuna i ben organitzat i ben treballat, pot funcionar, junt també possiblement una part de l'agricultura, tot i tenint un clima tan fort aquí al nostre terme municipal, però entre unes coses i altres se pot aconseguir pues, mantenir una població com sempre hem anat tenint des dels 4.500 habitants i una altra cosa que és important. Vull dir, el transport avui és molt fàcil, llavors és fàcil anar a treballar aquí, anar a treballar allà, i el dir anar a treballar aquí i anar a treballar allà no vull dir fer la gent fora d'aquí, sinó que provisionalment pots trobar feina, tenim a Lleida 35 quilòmetres d'aquí, i empreses de Lleida es poden instal·lar aquí, poden tenir personal aquí. No? Vull dir, hi ha moltíssima mobilitat. En aquest sentit, estic optimista i prova d'això, és que, home, estem molt, molt, molt preocupats per la situació actual, però que vull dir, era un tema que el tenim a la mà, fa molt temps que el tenim a la mà, ara ha estat l'estocada final, però fa molt temps que el teníem a la mà, no? I que la gent mos ha anat espavilant. Però bé, pràcticament són, no trobaràs cap jove de fora que dius on treballes, a la fàbrica, i tots treballen.
Doncs moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, a Jaume Prunera, a Jaume Massip i a Josep Maria Recha. I bé, Jaume, ara demanarem que et quedis amb nosaltres, que ve ja la següent taula de debat, l'última d'aquest programa especial, on parlarem sobre la història del municipi lligada i deslligada, quasi indestriable, a la fàbrica d'Aircross. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies.